Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, i com sempre, amb l'equip tècnic que fa possible que tot això sigui realitat. Un equip tècnic que avui encapçala el Toni Olivella, l'impagable Toni Olivella, amb l'ajut del Marc Pujol. I després, amb la col·laboració de la Goretti Martínez, que quan un servidor de vostès i Picapedrer acaba d'explicar totes aquestes cinc efemèrides de la història mundial, doncs agafa el que jo he explicat, ho posa en una càpsula i ho guarda, diríem, a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, perquè vostès ho puguin sentir quan els hi vingui de gust. Però ja saben que aquest programa sense la música no seria el mateix i, per tant, acostumem a posar una peça de música darrere de cada informació i un al començament. I com que estem justament a la meitat del mes de gener, hem buscat una cançó del grup Bons Nois que porta precisament per títol Gener i amb la qual comencem el programa. De gener de l'any 1919, el dia que la ciutat alemanya de Berlín és assassinada la revolucionària marxista d'origen jueu Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg, que com dèiem era filla d'una família jueva de Polònia, de la Polònia aleshores russa, i que, mudats a Varsòvia, doncs, comença a anar a classes a l'Institut Femení, entrant als 15 anys en un partit d'esquerres que hi havia per allà, que es deia Proletariat, que organitza una vaga general que és reprimida duríssimament pel govern, fins al punt que quatre líders del grup són condemnats a la pena de mort, mentre la Rosa mira d'escapar-se de tot això. Acabada el 1887 l'educació secundària i amb bones notes, però la policia ja la té detectada, i ha de fugir a Suïssa per evitar ser detinguda. Allà, doncs, amb un règim d'una mica més de llibertat, contactarà amb ideòlegs russos i anirà a la Universitat de Zúric estudiant filosofia, història, política, economia, matemàtiques i tot el que se li posi pel davant, De manera que, mentrestant, es va inscriure, s'apunta, diríem, al Partit Socialdemòcrata Alemany, a l'SPD, i amb altres companys fundarà un diari, naturalment d'esquerres, que es titularà o que tindrà per nom La causa dels treballadors i que es dedicarà a defensar una Polònia independent fruit d'una revolució anticapitalista. Toma, ja. El 1897 acabarà els seus estudis i serà anomenada doctora magna cum laude amb una tesi sobre el desenvolupament industrial de Polònia, i l'any següent es convertirà en ciutadana alemanya gràcies al seu matrimoni amb Gustav Lübeck i el seu trasllat a Berlín, on es entrarà ja de ple amb l'SPD aquest que dèiem que es havia afiliat, com a posició a la més esquerranosa i atacant els revisionistes amb un fulletó que es va titular Reforma Social o Revolució, que de molt descobreix la seva habilitat retòrica, la seva capacitat, diríem, per fer política, convertint-la amb una de les grans líders del partit, un partit que reclama que el proletariat prengui el poder i canviï revolucionàriament els mitjans de producció gràcies a la lluita de classes, mentre ella també ataca el militarisme alemany, intenta organitzar sense èxit una vaga general i acabarà marxant cap a Rússia perquè allà les coses són més serioses, per ella, clar, integrant-se en el partit bolxevic i ajudant a l'aixecament revolucionari de Varsòvia, on els alemanys la detindran i la deportaran, la castigaran a la deportació a Finlàndia. Però ella, el 1907, tornarà a Alemanya, començarà a fer aparèixer en el Congrés del Partit Obrer Socialista Rus, que es farà a Londres. Allà coneixerà Lenin, rebrà les seves doctrines, mentre es dedica a ensenyar marxisme i economia, doncs, als militants del partit, d'aquest Partit Socialdemòcrata, i participa en quasi tots els congressos socialistes europeus que es fan, proposant que, si esclata la guerra, els obrers responguin amb una vaga general. Una guerra que esclatarà, naturalment, la Primera Guerra Mundial el 28 de juny de 1914, amb l'assassinat de l'arxiduc francès i de la seva dona a Sarajevo, i ella començarà a organitzar manifestacions on demanaran l'objecció de consciència, el servei militar, desobeir l'ordre, i acabarà anant a la presó durant un any, mentre els seus companys socialdemòcrates pacten amb el govern alemany que no faran vaga mentre hi hagi guerra. De fet, quan acaba aquesta reclusió, el 5 d'agost de 1914, junt amb el ja seu company inseparable, el Karl Liebknecht, organitzen i creen la Liga Espartana, un partit nou, un partit nou que edita pamflets il·legals i pel qual seran detinguts dues vegades, el 1915 i el 1916, i sentenciats a 2 anys de presó, on es dedicaran a escriure articles que sortiran d'amagat de la presó i seran publicats il·legalment, amb crítica contra tota aquesta dictadura del proletariat, per dir-ho així, que surt de la Revolució d'Octubre de Rússia, i convidant els treballadors alemanys, però, a afegir-se a ella, provocant la seva expulsió de la Tercera Internacional. Quan s'acaba la Primera Guerra Mundial, el 9 de setembre, de novembre de 1918, abdica el kaiser Guillem II i es forma un govern de coalició en el qual s'integra la SPD i que genera una revolució alemanya, la Revolució de Novembre, que s'inicia a Kiel per part de 40.000 soldats, amb el suport dels comitès de treballadors i totes aquestes coses. Amb tot això, la Rosa Luxemburg i el Liebknecht surten de la presó, reorganitzen la Lliga Espartaquista, publiquen un diari que es dirà La Bandera Roja, on reclamen l'amnistia de presos polítics i la derogació de la pena de mort i tot això. Però, clar, aquest ambient d'inestabilitat política fa que la coalició governant se'n vagi a fer punyetes en poc temps, la Rosa Luxemburg comenci a crear el Partit Comunista Alemany, junt amb el seu Liebknecht inseparables, i que es produeixi una segona ona revolucionària a Alemanya, que el govern socialdemòcrata de Friedrich Ebert sufocarà amb tota la seva violència. Part d'aquesta violència és que el dia 15 de gener de 1919, com dèiem al començament, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht i Wilhelm Pieck, un altre, el triumvirat aquest, dirigents del Partit Comunista, són arrestats, interrogats, i després els soldats els hi diuen que surtin cap a fora. El Pieck aconsegueix escapar-se, però ni la Rosa Luxemburg ni el Karl Liebknecht aconseguiran fer-ho, els soldats els estaborneixen, els porten fora de la ciutat i els passen per les armes, llançant després el cos de la Rosa Luxemburg al riu, mentre comença la fortíssima repressió d'aquesta revolució de novembre. I clar, una figura amb aquesta trajectòria havia de crear escola, i no només en el camp polític, després en el camp també de l'agitació social, i per exemple hi ha un grup musical que porta per títol, que tenen el nom de Rosa Luxemburg, i que han fet una cançó amb homenatge a tota aquesta vida de la Rosa Luxemburg, que porta per títol La Comuna de Berlín.
Je suis prête à servir mes idées et influencer. Chercher la victoire, si nous devons changer l'histoire,
c'est ici et maintenant.
Le peuple ne gagnera pas, mais les défaites forgeront la victoire. Les corps feront du sang sur les mains et assassinent la commune de Berlin. J'ai sacrifié ma vie. Et passer toute la guerre en prison pour les enfants que je n'ai pas. Je ferai la révolution.
C'est la deuxième fois ici que les socialistes trahissent, même si les visages ont vieilli,
nos idées méritent qu'on périsse.
Le peuple ne gagne.
De gener de l'any 1641, el dia que l'aleshores president de la Generalitat, Pau Claris, proclama la República Catalana sota la protecció del rei de França, Lluís XIII. Pau Claris, que era fill d'una família de Berga, ell era el petit de quatre germans i que va estar molt influït pel seu germà gran, Francesc, que va començar els estudis de jurista, i ell, per tant, seguint les petjades del seu germà, es va doctorar en dret civil i canònic per la Universitat de Barcelona, sent nomenat el 29 de setembre de 1612 canonge i destinat a la diòcesi d'Urgell. El noi va anar fent els seus piquillos, diríem, i el 1626 va ser elegit com a representant del braç eclesiàstic de les Corts de Barcelona. Ja sabeu que tenien el braç eclesiàstic, el braç militar, el braç social, etc. I en un moment bastant delicat. Acaba de morir el rei espanyol Felip III, ha pujat al tron Felip IV, i Felip IV es nega a jurar, com havien fet tots els seus antecessors, les Constitucions de Catalunya. Per què? Perquè les ciutats catalanes es neguen a pagar els impostos, els quins, que es deien, que marca la llei, perquè diu que allò els està arruïnant. I, a més, diuen que el rei no respecta l'observança que li exigeix complir amb el dret català quan en les actuacions del rei, de la persona del rei. Tot això fa que, dintre de la reunió de les Corts de Barcelona, el braç eclesiàstic li planti cara i abandoni la sala de reunió de les Corts el dia 3 de maig de 1626 en desacord, tal com manifesten, amb els continuats nomenaments de bisbes castellans per les diòcesis catalanes. O sigui que la situació queda tensa, queda en suspens, i es reprendrà a l'any 1632 amb els mateixos diputats, i però sí que amb dos motius més de disputa. El primer, el dret que reclamen els consellers a poder estar davant del rei sense haver-se de treure el capell. I en segon lloc, el procés d'insaculació, que es diu, que és el procés pel qual la Generalitat proveïa els seus càrrecs sense necessitat de que el rei ho aprovés. El rei continua tibat i continua dient que ell no vol acceptar totes aquestes coses, i el Parlament, la Generalitat, vaja, nomena un grup perquè faci, negociï amb el rei, no? I en aquest grup hi ha el Pau Claris, que d'alguna manera aconsegueix el dia 15 de juliol de 1632 que el rei cedeixi i que es pugui nomenar un grup de 18 membres del Consell, 18 membres, que farà funcions de Consell Executiu i que Claris haurà de presidir amb totes aquestes coses. Ell serà nomenat el 22 de juliol de 1638, serà nomenat diputat eclesiàstic a la Diputació, junt amb Jaume Ferran, Rafael Antic i altres, és igual, tot això, i passarà a presidir les sessions de la Generalitat, descobrint greus problemes econòmics perquè hi ha hagut una mala gestió. El rei vol que Catalunya també col·labori a la guerra dels 50 anys, dels 30 anys que té Espanya, o Castella, més ben dit, té en França, però darrere de tot això hi ha la voluntat del valgut del rei, del comte duc d'Olivares, de que Catalunya es converteixi en una part més d'Espanya, una cosa que sona molt vista, es converteixi en una part més d'Espanya i que ajudi amb les despeses de la guerra dels 30 anys, un conflicte que Catalunya diu, escolti, jo no hi estic aquí i tal. Però casualment els francesos llavors ataquen el castell de Salses, que està dintre de jurisdicció catalana, i el comte duc li exigeix a la Generalitat que s'impliqui a la guerra, perquè acaben d'atacar el seu territori. El Claris enviarà una lleva de soldats que permetrà recuperar el castell de Salses, tornar a la situació anterior, però ell ja ho veu una mica complicat i comença contactes, inicialment, evidentment, secrets, amb França, dels que surt una proposta d'aliança amb França. En Pau Claris, el 10 de setembre de 1640, convocarà les Corts Generals, i un cop convocades aquestes Corts Generals començarà el contacte amb els francesos signant un primer pacte el 7 de setembre de 1640, el pacte de Ceret, amb el delegat del cardenal Richelieu, representant del rei Lluís XIII, pel qual Catalunya rebria el suport militar si hi hagués una ofensiva de Castella per part del duc d'Olivares, del comte duc d'Olivares, amb el compromís de que aleshores es separaria de la monarquia hispànica, es declararia república lliure i es posaria sota la protecció del rei francès. En Claris assumeix el poder, convoca la Junta General de Braços, la institució màxima de tot això, i oficialitza la secessió. Emet deute públic i tot per finançar les despeses militars, i el 20 d'octubre de 1640 els francesos arriben a Barcelona i assigna el primer pacte de confraternitat amb Catalunya que els compromet amb els francesos a defensar el Principat. Però, clar, Espanya no es queda tranquil·la, i el 26 de novembre del mateix any, al cap d'un mes, entrarà a Catalunya un exèrcit castellà dirigit pel marquès de Vélez. Pau Claris posarà en marxa el sometent i quedarà encetada la guerra contra Castella, que mentre l'exèrcit castellà avança per Tortosa, Cambrils, Tarragona, Martorell i tal, la Junta de Braços i el Consell de Cent accepten la proposta francesa i proclamen la República Catalana, com dèiem, el 16 de gener de 1641, encara que a pocs dies després la cosa va més endavant, més lluny, i es proclama a Lluís XIII, el rei francès, comte de Barcelona, posant-se Catalunya clarament al costat de França, uns dies abans de la batalla de Montjuïc, on es derrotaran les forces castellanes. Fruit d'això, el 20 de febrer de 1641 entraran a Barcelona les forces franceses de Philippe del capità general Philippe de la Motte, coincidint però amb un emmalaltiment greu de Pau Claris, que rep fins i tot l'extremunció, i que morirà el dia a 3:15 de la nit del dia 27 de febrer de 1641, entre rumors d'un possible emmetzinament per part o dels francesos, perquè molesta, o dels espanyols, perquè és també un element molesta. En qualsevol cas, les seves restes seran dipositades a la capella del Sant Crist de l'església de Sant Joan de Jerusalem de Barcelona, i el 1828, quan es fan les reformes per a l'Exposició Universal de Barcelona, l'església serà derruïda i les despulles de Pau Claris, o Claris, Pau Claris i Casademunt es perdran per sempre. I com que en Pau Claris va proclamar la República, encara que després no acabés la cosa, anés la cosa amb el Borràs, hem volgut rematar aquesta notícia o aquesta reflexió o aquesta explicació sobre la figura de Pau Claris amb una cançó del Macaco que porta per títol La República de la Tramuntana. Ja que no vam poder tenir la República Catalana, i de moment esperem tenir-la algun dia, com a mínim que tinguem la República de la Tramuntana.
De sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït, pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil revella, festa de boixos, loquaç germana pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. El meu damunt pel camí dels cavalls només corren broses del seu perfum, encén el teu llum, no m'importa si ets a prop o lluny, s'hora baixa volaré amb la tramuntana. Per tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana.
El 17 de gener de l'any 1600, el dia que neix a Madrid l'autor dramàtic del segle d'or espanyol Pedro Calderón de la Barca, que era el tercer fill, el tercer de sis fills, de Diego Calderón, un hidalgo d'aquells que havia sigut secretari del Consell d'Hisenda dels reis Felip II i Felip III, o que va ser això, i que va ser enviat a l'any 1605 a estudiar a Valladolid, però el pare volia que fos capellà, era el tercer fill, per tant, sempre... I, bueno, el va instal·lar a Madrid a contra d'ell i el va fer anar al Col·legi Imperial dels Jesuïtes a estudiar, doncs, tot el que fos per fer. Però la família va tenir alguns sotracs. El 1610 es mor la mare i el pare es torna a casar. A l'any 1614, amb Joana Freile, que no vol saber res d'aquests fills, però resulta que llavors el pare és qui mora el 21 de novembre de 1615. El Pere, que ja estudia a la Universitat d'Alcalá, quedarà sota la tutela del seu oncle, Andrés Jerónimo González de Nau, un noble d'aquests també, perquè la seva madrastra s'ha tornat a casar i no vol saber res del fill. El pare, el padró aquest, o l'oncle aquest matern, el trasllada a Salamanca i el porta a la universitat, on el 1619 es gradua com a batxiller de dret canònic i civil, però sense ordenar-se capellà com hauria volgut el seu pare. Mentrestant, li ha descobert el gust per escriure i el 1621 guanyarà un certamen poètic que es fa amb motiu de la beatificació de Sant Isidro i deixarà els estudis religiosos definitivament i es passarà a la carrera militar, administrativa i sobretot a la literatura. Les necessitats, de moment, inicialment el posen al servei del condestable de Castella, amb qui viatjarà per Itàlia i Flandes, però això li donarà temps i d'allò per poder començar a escriure. I poder estrenar el 29 de juny de 1623 la seva primera comèdia, Amor, Honor i Poder, al Teatre del Rei, al Palau Reial, amb motiu de la visita del príncep de Gales. Això obrirà la seva carrera literària a la cort espanyola. El 1625 estrenarà La gran Zenòbia, que, bueno, que el dona a conèixer més, i el 1629 tindrà el seu primer gran èxit, La dama duende, el qual seguirà La casa con dos puertas malas de guardar i anirà fent. Amb tot això, què aconseguirà? Aconseguirà fer-se amic i ser apreciat per Felip IV, que li encarrega obres pel seu Coliseu del Buen Retiro i l'anima a que faci obres pel públic, als corrals de comèdies de Madrid, de la Cruz, del Príncipe, etcètera, i tot això. El 1635, precisament, el nomenarà director del Coliseu del Buen Retiro i aleshores començarà a estrenar-hi, sota la protecció del rei, obres com La vida sueño, El médico de su honra, i incorporant escenògrafs italians i, sobretot, algun que altre músic, estrenant, per exemple, el 1640, i amb un escenari que sura damunt de l'estany del Retiro, El mayor encanto el amor, i altres coses d'aquestes tan d'això. Però el triomf i la popularitat que va assolint es veu ensombrit, per dir-ho d'alguna manera, perquè a l'any 1644 mor la dona del rei Isabel de Borbón i a l'any següent morirà el príncep Baltasar Carlos, amb la qual cosa el rei, que és molt religiós, tancarà els corrals de comèdies i, per tant, el Calderón haurà de deixar d'estrenar obres de teatre i passarà a ser el secretari del duc d'Alba al seu palau d'Alba de Tormes. Això què passarà, aleshores? Doncs que, reobert, quan passi tot aquesta d'això, reoberts els teatres a l'any 1649, estrenarà el gran teatre del món mentre fa realitat, direm, el somni del seu pare i és ordenat sacerdot el 18 de setembre de 1651. Estrenarà també l'alcalde de Zalamea i, finalment, obtindrà aquella capellania que volia el seu pare, que volia que fos capellà, i es decantarà per continuar escrivint obres de teatre, però passant-se més a l'autosacramental i incorporant, estrenant el 17 de gener de 1657, la primera obra de teatre musical espanyol, El Golfo de les Sirenes. Ho estrena en un lloc de les Rodalies de Madrid, que és conegut per tothom com la Zarzuela, on acostumen anar-hi els reis a passar estones i tot això, i que donarà nom al gènere, és a dir, que El Golfo de les Sirenes serà la primera sarsuela en castellà que continuarà amb el Laurel de Apolo, la Púrpura de la Rosa, etc. i tal. Què passarà aleshores? Doncs que el noi, com que es dedica a fer això que dèiem dels autos sacramentals, perfecciona la seva tècnica mentre, direm-ne, es va ingressant o ingressa a la germandat del refugi per acollir malalts i tot això. Però el rei el necessita al seu costat, el cridarà i el portarà a Madrid, on serà designat el seu capellà d'honor, i un càrrec que mantindrà quan mori Felip IV i pugi al tron Carles II a l'any 1666. Però l'home es va fent gran i el 3 de març de 1680 estrenarà la seva última, la seva darrera obra, que es titula Ado y Divisa de Leónido y Marfisa. Escriurà el seu últim sacramental, el Cordero de Isaías, i un cop dictat el testament, morirà el 25 de maig de 1681, el gran autor, escriptor, dramaturg i, a més, complint la voluntat del seu pare capellà, Pedro Calderón de la Barca. I com que Calderón de la Barca havia estrenat una obra que es deia La vida es sueño, hem buscat a la discoteca o a la fonoteca i hem trobat una cançó del Pedro Infante, aquell cantant de ranxeres mexicanes, que porta per títol La vida es un sueño. No és ben bé el títol que hauria de portar recordant l'obra de Pedro Calderón de la Barca, però s'hi assembla molt. I, per tant, per aportar una mica de música, no posarem ara música medieval o una mica de sarsuela, aquí teniu com a alternativa el Pedro Infante i la seva cançó La vida és un sueño.
Cariño de mis cariños, corazón apasionado, no quiero verte llorando porque me voy de tu lado. Yo no nací para darte mundo que tú has soñado. Pa' mí las nubes son cielo, pa' mí las olas son mar. Pa' mí la vida es un sueño y la muerte el despertar. Tienes una ilusión y la llevas muy adentro. Desgarra tu corazón pa' que salga el sentimiento que una vez fuera el dolor. Lo ha de llevar el viento. Pa' mí las nubes son cielo, pa' mí las olas son mar. Pa' mí la vida es un sueño y la muerte el despertar. Yo no sé decir adiós, ni cantar la despedida, por no sufrir el dolor que sufren los que se olvidan cuando se dicen adiós. Para siempre en esta vida. Pa' mí las nubes son cielo, pa' mí las olas son mar. Pa' mí la vida es un sueño y la muerte el despertar.
Vida, 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 vida. Vila, Vila, Vila Franca. Sí, sí, sí. Vila, Vila Franca.
18 de gener de l'any 1936, el dia que mora a Londres l'escriptor britànic Joseph Rudyard Kipling. Joseph Rudyard Kipling era natural de Bombai, on els seus pares, l'escriptora Alice Kipling i l'oficial militar britànic John Lockwood Kipling, expert en art, s'havien desplaçat al començament de l'any 1865, quan, després de 2 anys de noviatge, casats, hi van tenir el Joseph allà a Bombai, com dic, el 30 de desembre de 1865. Quan el nen té 6 anys, els pares, que continuen a la Índia, decideixen enviar-lo a Londres perquè tingui una bona formació en companyia de la seva germana Trix. L'envien a Portsmouth, a una institució que es deia Lorne Lodge, on se l'educarà durant 6 anys, però en règim d'internat i absolutament separat dels pares, només tenint contacte per les voltes de Nadal quan visitava els parents llunyans que vivien a Gran Bretanya. El 1877, però, la mare, potser amb un atac de responsabilitat, decideix tornar de la Índia, agafar els 2 nens i passar-los del Lorne Lodge a un col·legi de Devonshire on s'educaven els fills dels militars. Cap al final dels seus estudis, a mesura que avança, però en Rudyard Kipling va veient que ell no serà capaç d'aconseguir una beca d'Oxford i, per tant, de fer estudis superiors i tal. I per això, quan el seu pare, que està treballant de director del Museu d'Art de Lahore, a Pakistà, el seu pare li proposa fer una feina allà, doncs el noi diu que, bueno, que ho accepta. La feina serà d'editor assistent del diari que hi ha en aquella població i en aquella regió, la Gaceta Civil i Militar. Aprofitant això, doncs, el noi començarà a dedicar-se a escriure i a l'any 1886 publicarà la seva primera col·lecció de versos, cantinel·les, mentre el director del seu diari li demana per què no escriu uns contes curts per publicar-los. El noi li agrada i, escolta, si vol que. Entre el novembre del 1886 i el juny del 1887, és a dir, en 8 mesos, en publicarà 39. Donant-los-hi, llavors, forma de llibre, recopilant-los, direm-ne, a Calcuta, on es publiquen l'any 1888, després de que el noi hagi abandonat la Gaceta Civil i Militar i hagi passat el diari El Pioner, molt més gran i molt més important de la regió de Prayagraj. L'any següent publicarà, li ha agafat gust pel tema, col·leccions d'històries curtes, amb un total de 41 contes. Però el 1889, el diari aquest, El Pioner, té un conflicte amb ell, el fa fora, amb 6 mesos d'indemnització, i el Kipling decideix vendre els drets de totes les històries que ha publicat allà a la Índia, agafar tots aquells diners i anar-se'n cap a Londres passant per Estats Units. Arriba a Liverpool a finals de 1889 i allà comença a escriure i les revistes londinenques se'l comencen a disputar mentre publica la seva primera gran novel·la, La llum que s'apaga. El 1892, en concret el 18 de gener, es casarà amb la nord-americana Carle Ballester a Londres i aniran de lluna de mel fins al Japó, passant primer per Estats Units per veure la família. Però quan arriben a Yokohama, els hi avisen, els hi diuen que el seu banc ha fet fallida i que, per tant, no tenen ni un duro i decideixen tornar a Estats Units, posar-se al supluc de la família de la dona, llogar una caseta al camp i esperar que neixi la seva primera filla, Josephine. Mentrestant, el Rudyard Kipling escriurà i publicarà una col·lecció d'històries curtes que es titularà El Libro de la Selva, El Llibre de la Selva, i una novel·la que es titularà Capitans Intrèpids. Però s'esbarallen amb la família i al final el Rudyard i la dona es posen d'acord, agafen les maletes i se'n van cap a Anglaterra, instal·lant-se a Sussex, on neix el seu fill mascle, el John, mentre ell està escrivint la col·lecció d'històries Stalky & Company. El 1898 farà un viatge a Sud-àfrica per passar, teòricament, unes vacances, però més que res per poder recolzar el moviment britànic dels que lluita contra els Boers, amb els quals Kipling es posarà a favor dels britànics, creant un diari militar, el The Friend, l'amic especial per les tropes britàniques. Tornat a Anglaterra, però, el 1901 escriurà la seva mítica novel·la Kim i altres, naturalment, històries per nens, mentre, curiosament, va rebutjant tots els honors que, famós com és ja, se li van oferint. Per exemple, quan el rei li proposa l'ordre de cavaller, que l'hauria convertit en Sir Rudyard Kipling, imagineu-vos, ho rebutja, també rebutja l'ordre del mèrit, la màxima distinció que pot rebre un anglès, també rebutja el Premi Nacional de Poesia, fins que el 1907, quan li proposen el Premi Nobel de Literatura, diu, ah, doncs aquest sí, encara que els liberals anglesos diuen això és un invent, però ell ho accepta i, bueno, suporta tot això. Arriba la Primera Guerra Mundial i el seu fill John, l'únic fill nen que tenen, s'enrola a l'exèrcit britànic, va cap a la guerra i a la primera batalla que participa, la batalla de l'Os, morirà, provocant en Kipling una depressió profunda que acaba manifestant-se amb una úlcera gàstrica i que el posa, diríem, a publicar o fa que comenci a publicar articles en contra de la guerra i s'integri en una comissió, la Wargraves, que es dedica a tramitar el trasllat dels cadàvers de combatents i enterrar-los a Anglaterra amb honors. Amb això es farà amic del rei Jordi V i continuarà defensant que la Guerra Mundial s'hauria d'acabar. Morirà el dia 18 de gener de 1936, com dèiem, a la ciutat de Londres per culpa d'una hemorràgia interna derivada d'aquella úlcera que li va provocar o que li havia provocat la mort del fill. Deixarà un llegat de 5 novel·les destacades, però d'un munt, més de 300 històries curtes, i serà recordat com l'escriptor de l'imperi, sent enterrat al Poets Corner de l'abadia de Westminster, a prop dels reis i de les reines del seu país. I com que, tal com hem dit, en un moment determinat, mentre estava a Amèrica, va publicar el Libro de la Selva, ens sembla inevitable agafar la cançó amb què Louis Armstrong va orquestar o va musicar la pel·lícula de Walt Disney sobre aquell conjunt d'històries, no una història, sinó un conjunt d'històries que porta per títol El Libro de la Selva, i que és aquella cançó que porta per... Aquí vam traduir com Lo más vital, però que en anglès diu The Bare Necessities, és a dir, les necessitats bàsiques. Aquí teniu, doncs, per completar aquesta biografia de Rudyard Kipling, de Joseph Rudyard Kipling, el gran, el mític, l'immens Louis Armstrong i el seu The Bare Necessities.
Look for the necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, Mother Nature's recipe. Bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be founder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. You look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. Look for necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just bare necessities of life. So just relax, yeah, in my backyard. If you act like that bee acts, working too hard. Don't spend your time just looking around for something you want can be found. You'll find out you can live without it and go along not thinking about it. It tells you something true. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. They'll come to you. They'll come to you. Oh, yes!
19 de gener del 1865. Mor a París, a Passy les París, del gran anarquista, del gran impulsor de l'anarquisme, Pierre-Joseph Proudhon, un home que, junt amb Bakunin, Kropotkin i Malatesta, van ser els pares del moviment anarquista europeu i la seva tendència econòmica, el mutualisme, que tan bé ha fet amb les mútues, que posava els treballadors amb solfa, per dir-ho així. I res feia pensar-ho, perquè el Pierre Proudhon era fill d'una família d'artesans, pagesos, bueno, és igual, fill d'un boter, el Claude Proudhon, que era cerveser i que tenia molt clar que només podia cobrar allò que ell treballava, que no, l'especulació era molt contrària amb ell, i això ho va transmetre amb el seu fill. De la mateixa manera que la seva mare, que era cuinera i criada, direm-ne, el va impulsar a treballar manualment. Res de fer volar coloms i coses d'aquestes. El va posar de cuidador de vaques fins als 12 anys, després va passar a fer de boter com el seu pare, després va ser pagès i finalment va acabar com a tipògraf en una regió, el Franc Comtat, on va néixer, on les fórmules aquestes cooperatives que dèiem del mutualisme sempre havien tingut una mica de requesta i es buscaven, diguem-ne, no? Ell, de fet, el 1820 va aconseguir una beca per ingressar al col·legi, però les històries que el seu pare i la seva mare portaven, doncs no li van permetre acabar el batxillerat, i als 19 anys, com dèiem, va ingressar en una gran impremta de Besançon, on com a autodidacta va començar com a corrector, però va aprendre tipografia, i com que l'editorial preparava una edició de la Bíblia, doncs va aprofitar per aprendre també de manera autodidàctica la llengua hebrea, la teologia, iniciar-se en lingüística, en filologia i totes aquestes coses. Buscant feina, entre el 1831 i el 1832, li van oferir entrar com a redactor en cap del diari L'Imparcial, que es publicava a Besançon, i ell va dir, bueno, pues sí, perquè a més això em servirà per tenir temps i poder desenvolupar les meves, perquè ja havia descobert la filosofia, els meus coneixements de Descartes, de Rousseau i de totes aquestes coses. Paral·lelament, va trobar un parell de socis amb els quals va muntar una petita impremta on va escriure el seu primer llibre, que era un assaig de gramàtica general publicat el 1837 com a apèndix amb una obra religiosa d'un abat, l'abat Vergier. El 1838, però, aquesta editorial va haver de tancar al cap d'un any perquè tenia, evidentment, dificultats econòmiques i, a més, un dels socis es va suïcidar. Però en Proudhon va aconseguir una beca de l'Acadèmia de Besançon que durant 3 anys li donava una renda que li donava per viure, diguem-ne, que en tenia per viure, i per tant aquells 3 anys es va dedicar a estudiar i a escriure el primer treball històric i sociològic, sobretot, que es titulava de la utilitat d'esfestejar o de celebrar el diumenge. Una cosa que va tenir una certa repercussió, començant amb les seves idees anarquistes, no? Va tenir una certa repercussió a nivell acadèmic. I sobretot quan va publicar la seva tercera obra, el 1840, que és La propietat, es va fer famós a París i a França, de manera que va haver de fer 2 edicions més d'aquest llibre, el 1841 i el 1842, ampliant-lo i anant-lo desenvolupant. El 1843 publicarà 2 de les seves obres importants. Comença a fer obres aquelles que deixen petjada. La creació de l'ordre a la humanitat i La filosofia de la misèria, una obra que serà contestada per Karl Marx en persona amb una altra obra que es titularà, fent ironia, La misèria de la filosofia, on l'acusa de ser un petit burgès ingeniós, però, vaja, poc sense masses i una mica reaccionari, i que no defensa la propietat privada com en aquells moments encara feia Karl Marx. El 1848 decideix entrar en política i és elegit diputat de l'Assemblea Nacional quan es proclama la Segona República. Des de dintre del Parlament, de l'Assemblea Nacional, combatrà els reformistes, acusant-los de reaccionaris, d'estar en contra de la gent, i ajudarà a tot això creant un diari, El Representant del Poble, que farà populars els seus al·legats i els seus discursos entre les capes populars de París. Però ell mantindrà la seva posició dintre de l'Assemblea Nacional contrària al govern, com ho demostra que quan el general Cavaignac reprimeix la revolta popular del 25 de juny de 1848, dels 693 diputats de l'Assemblea, ell és l'únic que presenta, diguem-ne, una moció per condemnar el general aquest Cavaignac. Amb això entrarà a l'Assemblea Lluís Napoleó, sent proclamat president de la República el 10 de desembre de 1848 per l'Assemblea Nacional i, naturalment, amb l'opinió negativa de Proudhon, però, clar, és un diputat, no té més. I quan dos anys i mig després el Lluís Napoleó passi de ser president i es declari emperador, imitant el primer Napoleó que hi havia hagut, el Proudhon l'atacarà des del seu diari, que llavors és La Veu del Poble, dient-li que és el pitjor enemic del proletariat i del socialisme, un fet que farà que els jutges el condemnin el 1849 a uns anys de presó, que dels quals s'escaparà fugint a Bèlgica, on es guanyarà la vida com a professor particular de matemàtiques. Amb un retorn que farà França per motius privats i familiars, el descobriran i l'empresonaran a la presó de Santa Pelàgia, on, per sort, podrà escriure el seu gran llibre, La idea general de la revolució, que aconseguirà treure de la presó i que es publiqui, on defensa l'aliança del proletariat amb la classe mitjana. Quan surti de la presó, escriurà també sobre la justícia de la revolució i de l'Església, tornant a ser condemnat pels jutges i tornant a exiliar-se a Bèlgica, fins que una amnistia li permet tornar i publicar la seva obra màxima, El principi federatiu, on desenrotlla el federalisme integral que descentralitza el poder polític, el poder econòmic, els instruments, vaja, que us descentralitza tot, fins i tot a l'Estat en forma de comunes o municipis. Proudhon morirà, com dèiem, a Passy, el 19 de gener de 1865, sent enterrat a París, al cementiri de Montparnasse. I com que Proudhon és un dels màxims defensors i un dels màxims impulsors de l'anarquisme, doncs ens sembla que avui podem acabar el programa amb una cançó que ja hem posat alguna altra vegada quan tractàvem o quan han sortit col·lateralment temes d'anarquisme, que és una cançó, en realitat, del Leo Ferrer, però que en el seu moment va traduir i adaptar al català en Xavier Ribalta i que porta per títol Els anarquistes. Amb aquesta mítica cançó ens acomiadarem d'aquest programa d'avui. El Toni Olivella, que ha portat tota la qüestió tècnica, el Marc Pujol, que l'ha anat ajudant amb totes aquestes coses, la Goretti Martínez, que ara agafarà aquestes explicacions meves, com dic sempre, i les volcarà a la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, i de Francesc Morgades, que és qui us ha parlat, qui espera poder-vos tornar a parlar la setmana vinent amb una altra edició d'aquest 5 a la setmana, i que us deixa amb aquest Xavier Ribalta i els seus anarquistes. Fins a la setmana vinent.
N'hi ha menys d'un entre 100, però som vius i existeixen quasi tots espanyols. Aneu a saber per què. Cal creure que l'Espanya els prenen fins l'alè, els anarquistes. Han rebut de valent entre cops i presons, han cridat tant i tant que mai no callaran, amb el somni expectant i amb el cor per davant i amb el pit rossegat per un vell ideal. n'hi ha menys d'un entre 100, però som vius i a la vista, quasi tots fills de res. De tan miseracó que més d'un mai no els veu, fins que un dia té por dels anarquistes. Mil vegades han mort per no res lluny del cor, amb l'amor que retorna la taula o el puny, amb el posat ofert de la sang quan es perd, tan fort han lluitat que no han pas acabat. N'hi ha menys d'un entre 100, però som vius i a la vista, i si cal començar per un cop de peu al cul, no convé oblidar que cal baixar al carrer els anarquistes. Banderes d'esperança i el vi i la melangia per a viure i morir, ganivets per tallar el pa de l'amistat i fusells rovellats que no cal oblidar. No n'hi ha un entre 100, però són vius i a la vista i que avancen plegats colze a colze i xiquerets. La joia i l'amor, podràs veure'ls d'empeu, els anarquistes.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.